Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Has viscut mai una nit d'òpera? T'agradaria venir al teatre d'òpera més gran d'Europa i on hi canten les millors veus de l'actualitat? Vine al Liceu, suma't al Liceu al territori i deixa que l'òpera t'emocioni. El Liceu al territori acosta l'òpera a tots els racons del país. T'ajudarem a fer arribar l'òpera al teu municipi i t'assessorarem amb conferències gratuïtes i preus especials per grups. Sempre amb les millors òperes de la temporada, com Turandot, Doña Francisquita, Cavalleria Rusticana i Pagliacci, o Aida. Més de 5.000 persones d'arreu de Catalunya ja s'han sumat al Liceu al territori. Suma-t'hi tu també, trucant al 681-286-787. El gener torna Aida de Verdi al Liceu i ho farà amb la gran producció de Mestres Cabanes i amb dos repartiments amb les millors veus verdianes de l'actualitat. No t'ho pensis i fes un grup al teu municipi. Vine al Liceu. T'ajudarem a organitzar la conferència gratuïta, a triar el títol i les millors localitats. Posa't en contacte amb Pol Avinyó al 681-286-787. T'esperem al Liceu.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic dominical. Celebra amb nosaltres el 20è aniversari del programa. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a 11:15 del matí i a 7:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Bodega Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, Bodega Joan, oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper, obert tots els dies. Bodegajoan.com, carrer Rosselló 164, reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana.
Benvingudes i benvinguts a la redacció de Catalunya Cristiana. A través de la sintonia de Ràdio Estel durant els propers minuts us explicarem les informacions que us hem preparat aquesta setmana a Catalunya Cristiana. Hi trobareu el nou gest del Papa cap a les dones amb el nomenament de la primera dona dirigent a la Secretaria d'Estat i l'actualitat de les diòcesis catalanes. Us explicarem notícies culturals i socials sense oblidar els reportatges i les entrevistes en profunditat, els testimonis i també els articles d'anàlisi i d'opinió dels nostres col·laboradors. Us acompanya les vies de so, Toni Huguet i el micròfon Rosa Maria Gené. Comencem!
Els destacats d'aquesta setmana.
En aquest número, la nostra portada l'obrim amb una invitació a apropar-se a la paraula de Déu com a patrimoni universal. I és que ja tenim a sobre la quarta setmana de la Bíblia, que ens ofereix diferents recursos per apropar-nos al text sagrat. Aquesta setmana s'inicia el diumenge 26 de gener i durarà fins a l'1 de febrer. Precisament comença el diumenge de la paraula, instituït pel Papa Francesc i que ens convida a conèixer, estimar i difondre la paraula. El tercer diumenge de durant l'any, el Papa vol que estigui dedicat a la celebració, reflexió i divulgació de la paraula de Déu, perquè puguem anunciar a tot arreu la seva riquesa inesgotable. Per apropar-nos a la paraula ens cal una immersió espiritual, des d'una sensibilitat creient. I aquesta lectura espiritual i comunitària és el que fem cada diumenge en l'Eucaristia. De fet, la predicació és una interpretació del text bíblic que té una finalitat d'actualització en un context celebratiu i litúrgic. Per això, aquesta setmana bíblica pren com a punt de partida el diumenge de la paraula, per posar encara més en relleu la centralitat de la Sagrada Escriptura en la vida de cada cristià. En aquest sentit, el biblista i rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, Armand Puig, reflexiona sobre la importància d'anar cada diumenge a l'Eucaristia.
Es recorda i s'assumratlla i s'intensifica la idea que la paraula de Déu és l'eix, el centre de la vida eclesial, de l'espiritualitat. Cada generació cristiana tindrà el deure d'atensar-se al text bíblic, de proclamar-lo, d'escoltar-lo i de viure-lo. Sense paraula de Déu morim. Per això és tan important anar a l'Eucaristia, al diumenge. Perquè sense paraula de Déu morim.
La quarta setmana de la Bíblia, patrocinada per la Conferència Episcopal Tarraconense, té com a lema els obrir el sentit de les Escriptures. Fa referència al passatge evangèlic de Lluc, on se'ns narra la trobada de Jesús ressuscitat amb els deixebles d'Emaús. 2.000 anys després, aquest text evangèlic ens continua entusiasmant perquè forma part del sentit de la nostra vida mateixa, de la nostra fe, de la nostra existència. L'evangelista Lluc ens mostra un Jesús catequista, humileta, comentador de les Escriptures, que aconsegueix obrir la ment i el cor dels deixebles. Com ens explica Armand Puig, com els dos d'Emmaús, nosaltres també estem cridats a aquesta renovació, a comprendre les Escriptures i a deixar-nos transformar.
Perquè l'Escriptura s'ha d'obrir, però després d'haver-la oberta i d'haver-la llegida, a dintre hi ha alguna cosa. Aquell secret, aquell tresor que tu descobreixes llegint-lo, és renovador de la pròpia vida, transformador de la teva visió de les coses, és guaridor perquè et guareix el cor i és una eina formidable per a consolidar la fe, l'esperança i l'amor.
En aquesta setmana dedicada a la Bíblia s'han programat diverses activitats a diferents nivells, de diòcesi, parròquies, arxiprestats, comunitats, per expressar l'amor a la paraula. Perquè encara hem de continuar cridant l'atenció sobre el fet que l'essència de la nostra vida s'ubica en la paraula, com assegura la directora del Secretariat d'Animació Bíblica de la Pastoral de Sant Feliu de Llobregat, Maria Pilar Lozano.
Yo siempre digo que hay que leer y ver y escuchar con el corazón, porque si no nos abrimos no podemos ni encontrar las respuestas ni ver qué nos está diciendo que tenemos que hacer para acercarnos y descubrir el amor de Dios, que lo recibimos continuamente y de una forma gratuita.
La paraula de Déu és la carta de navegació, paraula viva que ens afecta des d'una dimensió individual, però també col·lectiva. La primera immersió en la Bíblia sempre és comunitària, perquè el subjecte lector del text bíblic és l'Església, la comunitat. La principal forma en què fem aquesta lectura bíblica és el diumenge, a l'Eucaristia. Però també disposem d'altres espais, com són els grups bíblics, on entra en joc una dimensió d'estudi, d'anàlisi i de reflexió més tècnica i exegètica. Però acostar-se als textos bíblics no és tasca senzilla, donada la complexitat d'algun d'ells. I més encara, en un context com l'actual, on no hi ha gaire cultura bíblica, diu el director del Museu Bíblic Tarraconense, Andreu Muñoz.
I sí que veus un procés ja no de falta de cultura bíblica, sinó al contrari, inclús, com tu diria, de prejudicis que s'han construït en base doncs, a una societat, ja ho veus, també molt materialista, que simplifica molt els processos explicatius i que, per tant, no estem a zero en cultura bíblica, sinó moltes vegades a menys 5 o a menys 10, no?
Molt sovint, l'únic contacte que tenim amb la paraula de Déu és el diumenge, i cal posar-hi remei. Ens manca un esforç diari de recolliment, d'introspecció, perquè la Bíblia ha de ser assumida, reflexionada i viscuda individualment i col·lectivament. I en aquest punt, poder participar d'un grup bíblic és molt recomanable perquè no només es comparteixen coneixements, també es comparteix vida amb uns testimonis moltes vegades impactants i que demostren la incidència que la paraula de Déu té en les persones. Com recomana Andreu Muñoz, la Bíblia necessita d'un guiatge perquè està plena de codis que necessiten una interpretació.
Perquè la Bíblia té tants codis interns, no?, per poder arribar al seu missatge essencial, que si la persona en aquest sentit no troba una eina auxiliar, difícilment de vegades pot penetrar en el missatge. A Catalunya tenim les eines ideals per poder-ho fer, no? La pròpia Associació Bíblica de Catalunya desenvolupa una sèrie de programes pedagògics extraordinaris, que és la Bíblia per cursos per correspondència, superben conduït, guiat.
Maria Pilar Lozano és animadora de tres grups bíblics i comenta que la seva experiència és molt enriquidora. I ens explica que la seva relació amb la paraula de Déu ja ve de lluny i que per a ella és vida.
Per a mi és la vida. Des que empecé a estudiar en primero de bachiller, que jo tenia primero de bachiller, i era història de l'Antiguo Testamento, a mi ja me llamó mucho la atención los textos que salían, y algunos me los hice propios. Pues mira, Jeremías, no he dejado en ningún momento la palabra, ¿eh?
Una cosa que potser no tenim en compte a l'hora de tensar-nos a les Sagrades Escriptures és que la Bíblia és un llibre per a totes les persones que vulguin acostar-s'hi. Dit d'una altra manera, parlem d'un patrimoni universal. És un llibre de saviesa, de valors, d'història, de literatura, de bellesa literària, que presenta uns relats molt potents que donen forma a grans arquetips de la humanitat. Són relats que no només interessen com a cultura, sinó com a estructuració del pensament i de les persones. Així, el director del Museu Bíblic Tarraconense considera que tenim una gran responsabilitat a l'hora de transmetre aquest coneixement des d'una dimensió transcendent i cultural.
L'hem de saber transferir des de la dimensió de la transcendència i des de la dimensió cultural, per no oferir ni una visió superficial, que és el que avui dia en gran mesura tenim, que és una incomprensió de per què aquests textos poden tenir una rigorosa actualitat en la vida d'una persona, no? D'altres creients que, fent també una lectura superficial, de vegades molt rigorista, dels textos sense tenir present el seu context, acaben amb una interpretació tan radical, tan allunyada, no?, del seu missatge, que fa que sigui un material molt delicat.
Amb la quarta setmana de la Bíblia tenim una boníssima oportunitat per acostar-nos a la paraula, per aprofundir-hi i viure-la. Si fem aquesta experiència, ens adonarem que la paraula és força addictiva, reconeix Andreu Muñoz, perquè la dimensió transcendent ens fa entrar en un món apassionant i fascinant. Per al rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, aquesta setmana pot ajudar-nos a ser més conscients que la Bíblia és per a tothom i que som convidats a portar-la a les perifèries.
Els responsables de les comunitats, prevenes i laics, entenguessin que la Bíblia és un llibre per a tothom. Aquest seria un fruit molt i molt important. Que no es tracta només de fer una cosa per als de dintre, sinó de fer coses per a tots. La Setmana de la Bíblia, a la mesura que la Bíblia s'ofereix a tothom. I després un altre fruit seria que moltes persones que s'estimulessin per llegir la Bíblia en grup, i després lectura personal, o sigui, aproximació directa.
Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, com a entitats promotores a la quarta setmana de la Bíblia, repartiran gratuïtament exemplars d'un llibret que recull 7 de les cartes del Nou Testament. Si voleu, podeu passar a recollir-ne exemplars a la seu dels nostres mitjans. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana parlem del Fòrum de la Vida Religiosa 2020 que organitza la Unió de Religiosos de Catalunya. Pren com a punt de partida la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que se celebra el proper 2 de febrer amb motiu de la festa litúrgica de la Presentació del Senyor. Amb el lema «Tinguem la mirada fixa en Jesús», els religiosos i les religioses catalans es proposen al llarg de tot un any recórrer diferents fases: escoltar, discernir, respondre i posar-se en camí. Com a conclusió, en l'Assemblea de la Unió de Religiosos de Catalunya, al març del 2021, es presentaran una sèrie de recomanacions fruit del treball fet. La primera fase, que s'enceta ara, escoltar, comprèn un període que es farà en l'àmbit de les comunitats religioses, aprofundint en l'escolta de Déu a través de la pregària, l'entorn i entre els mateixos membres de la comunitat. Aquest fòrum esdevé una oportunitat per donar gràcies pel passat, però sobretot per impulsar endavant la vida religiosa a Catalunya. Una oportunitat per fer memòria i profecia. La vicepresidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya, Rosa Masferrer, ens explica el camí d'aquest fòrum.
És un itinerari que encaixa perfectament amb el tarannà de les nostres vides comunitàries, congregacionals. No? És un itinerari que té com quatre fases, n'hi ha una d'intermitja, cada fase són uns tres mesos, gener, febrer, març, escoltar, abril, maig, juny, discernir. Els mesos d'estiu aprofitarem per recollir tot aquest material que després queda respondre i posar-se en camí.
El Fòrum de la Vida Religiosa s'emmarca en tres efemèrides que es commemoren aquest 2020. Els 40 anys de la creació de la Unió de Religiosos de Catalunya, els 25 de la celebració del Congrés de la Vida Religiosa a Catalunya i els 25 del Concili Provincial Tarraconense. La vida religiosa ha viscut profundes transformacions en aquest temps. La minva d'efectius és un element determinant del qual es deriven altres transformacions que viuen les congregacions. Per això, el fòrum posa l'accent en l'essència de la vida religiosa i no en les estructures, constata el president de la Unió de Religiosos de Catalunya, Fra Eduard Rey.
Són estructures pensades per un altre moment en què hi havia molts més efectius i moltes més forces. Ara són estructures que cap d'elles és gratuïta, gratuïta en el sentit que cap d'elles és perquè sí, no? És a dir, estem parlant d'escoles, estem parlant d'hospitals, estem parlant, per tant, de coses que tampoc es poden simplement abandonar, no? Aquí hi ha un repte fort per mi, que aquestes estructures vagin trobant el seu propi camí i la vida religiosa el seu, d'alguna manera, no?
L'essència de la vida religiosa és la configuració a Crist pobre, humil i cast, que estima sense demanar res a canvi, que és obedient, que forma part d'una comunitat i s'integra amb desinterès i amor.
Hi ha d'haver-hi una experiència de Déu forta, real, viscuda, i que es converteix en experiència de comunitat. I amb això la vida religiosa esdevé una icona, una imatge de la pròpia Església. L'Església ha de poder veure en la vida religiosa una imatge del que hauria de ser una parròquia, del que hauria de ser un bisbat, del que ha de ser l'Església també.
La germana Rosa Masferrer marca la clau que no pot perdre de vista la vida religiosa.
Fixar la mirada en Jesús. Ser capaços realment d'escoltar què és el que ens diu. Perquè si realment connectem amb la mirada del Senyor, amb la presència del Senyor, amb el que el Senyor ens vulgui dir, de seguida ens irà indicant per aquí, per aquí, per això. Nosaltres haurem de veure de quina manera fem aquests camins, no? És desenfocar petites coses que a vegades ens arrelen molt a les obres i a les realitats i centrar-nos en el que és realment allà on se'ns necessita ser presència.
Interioritats de la redacció.
Aquesta setmana ens acompanya als estudis de Ràdio Estel Josep Riera, del Secretariat de Missions de l'Arquebisbat de Barcelona, i l'hem convidat perquè ens parli de la Jornada de la Infància Missionera que se celebra aquest 26 de gener. Benvingut, Josep.
Bé, gràcies.
Potser, per començar, hauríem d'explicar breument què és la infància missionera. Per situar-nos.
Sí, molt bé. Mira, la infància missionera és una de les tres campanyes que porta Obres Missionals Pontifícies. Uh-huh. Aquesta campanya, concretament, està dirigida als nens. Està pensada pels nens perquè podríem dir, és una xarxa de nens que col·laboren i ajuden altres nens. La campanya es diu... El lema és els nens ajuden els nens.
Uh-huh.
Aleshores, aquesta campanya va néixer el 1848, davant d'un bisbe, Forbin Johnson. Davant les necessitats, rebia cartes de les necessitats que hi havia a Xina sobre els nens. Ell se li va ocórrer fer, muntar una... Va demanar ajuda. I, bé, el curiós de la cosa és que, en vez de demanar ajuda, doncs, algun sponsor o alguna persona que li pogués portar molts diners, ho va fer als nens. Va pensar en els nens. Que els nens recullin i ajudin i preguin pels nens. I això ho va fer, i bueno, hem arribat fins al dia d'avui. Portem 100 i escaig d'anys amb la campanya. Què té de particular aquesta campanya? Es celebra a 120 països del món.
120.
120 països que n'hi ha de països rics i hi ha països que són de territori de missió. Això vol dir que tant els no són els nens, diguem-ne, de països rics que ajuden els nens dels països pobres, sinó que són tots els nens que recullen, ajuden a els necessitats.
Cadascú amb les seves possibilitats.
Sí, cada un segons el que pot. I el que...
Molt bé. I aquest 26 de gener se celebra la jornada amb el lema Amb Jesús, Egipte en marxa. On posem l'accent aquest any?
L'accent la posem en marxa. En marxa té dues vessants. Una, que és la pròpia de la família emigrant que ha de marxar, el que ha de marxar, per aquest cas, Jesús amb els pares ha de marxar per necessitat del país, perquè està perseguit, amb tot el que això suposa, arribar a anar a un altre lloc, marxar sense res, anar a un altre lloc, no saps com seràs rebut, no saps tampoc si arribaràs, com seràs rebut, què et trobaràs allí. Això seria una vessant. L'altre seria el marxar, el sortir. Sortir. El que vol aquesta campanya també és anar conscienciant el nen de... clar, ell té una... Com tothom, tenim una realitat, un món, i ens acostumem a tancar, doncs, a tancar-nos dins ell, ensenyar-li que al voltant d'ells hi ha altres realitats que són importants, i més per un cristià. Són importants perquè a nivell de fe l'ajudarà a créixer. I a nivell de vida també ho necessita. Sí. Necessitem l'entorn. No podem viure nosaltres sols. Doncs aquesta part també és important. Mm-hmm.
Clar, i tractar uns temes ben actuals, no? Comentaves el tema de les migracions, no? Podem pensar en refugiats, el tema multiculturalitat, la família... Els nens també ens poden ensenyar molt, no?, en aquests àmbits.
Sí, és que, a veure, el nen... hi ha uns trets característics en l'evangelització, que és l'espontaneïtat, l'alegria, que amb ells hi són. I llavors ells són realment missioners. Els adults ens hauríem de fixar molt més en ells quan volem agafar un camí d'evangelització, ens hi hauríem de fixar, perquè això és molt important. Si no tens això, difícilment, i menys amb els nens, puguis arribar a ells. Per exemple, un exemple que us posaré jo, jo em fixo... Nosaltres estem al centre de Barcelona, al barri antic. Allà venen molts grups d'escoles.
Sí.
I a vegades, quan tinc oportunitat, veig a escoles, deuen ser classes, que hi ha una diversitat.
Clar.
Que allí veus, per exemple, blancs, des de color, a cultures, a forma de vestir, i ho veus tot allà amb un grup, un juga amb l'altre, l'altre parla, s'empaita amb l'altre, i dius, i penses, això és el que hauria de ser, el que hauria de ser i el que no haurien de perdre els nens.
I que nosaltres hem d'aprendre molt d'això.
I, clar, i a partir d'aquí, nosaltres aprendre d'això. És el que ens hauríem de ser.
Per aquesta jornada, quins materials s'ofereixen a professors, mestres, catequistes, sí, per poder-ho treballar bé?
Mira, els materials són... Sempre tenim... fem una cartolina, una cartolina per pintar. Tenim una guardiola que també s'ha de pintar, llavors enganxar-la i posar-hi els diners. Aquests són els clàssics. Hi ha un punt de llibre que porta una oració, un calendari adhesiu, també perquè se'l posin doncs, a les carpetes i això. I aquest és el material normal que tenim, que es pot fer servir per ara i aquí el fa servir per tot l'any.
I està disponible a la web?
Aquests materials... Els tenim també impresos, però el que hem anat mirant amb els anys és els tenim penjats a la web i que d'allí se'ls puguin agafar, baixar-los i fer el que sigui. Per què ho fem així? Si algú necessita, li podem enviar. Però hem anat mirant de restringir-lo per qüestions doncs, ja de medi ambient, o no gastar papers ni fer més impressions, que llavors et sap molt greu si et sobra material haver-lo de llançar, i també pels diners, clar. O sigui, n'hi ha. Ja tenim material, si ens en demanen, no hi ha cap problema.
I aquests materials, ens pots recordar la web on els podem consultar o descarregar?
Sí, els podeu trobar a la web www.infanciamissionera.es. Infanciamissionera.es.
Molt bé, ens quedem amb aquesta web, amb aquests materials, per viure aquesta jornada missionera tot l'any, no només un dia.
Sí.
Molt bé, d'acord, doncs moltes gràcies a Josep Riera, del Secretariat de Missions de l'Arquebisbat de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos aquesta setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Però encara no marxeu, perquè tenim més temes per oferir-vos i que us hem preparat en el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana. Us proposem més entrevistes, més reportatges i més seccions per gaudir, i que ara us anunciem breument. En aquest número parlem de la classe de religió, i ho fem de la mà del director del Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió Catòlica, Pere Micaló. Entre altres aspectes, reflexiona sobre per què tan poques famílies opten per aquesta matèria a l'escola.
També ens trobem que hi ha molts pares que no porten els seus fills a la classe de religió per desconeixement, o bé perquè ells ja no han anat a la classe de religió i, per tant, doncs, no opten per aquesta matèria, per això, perquè, com que potser no hi veuen la importància, doncs ja no opten per la classe de religió i voldríem, doncs, trencar aquesta tendència.
Aquesta setmana us oferim un impactant testimoni d'una religiosa índia, de la mà d'ajuda a l'Església necessitada. Monsenyor John Barwa, oncle d'aquesta religiosa, ens explica com podem ajudar els cristians indis amb l'estipendi de les misses.
Només m'agradaria dir-vos que la meva gent està creixent dia a dia en la fe, però continuem necessitant la vostra ajuda, ara especialment a través dels estipendis de la missa, perquè la meva gent no en té prou per pagar l'estipendi, però no vull que ningú es quedi sense oferir una missa per no tenir diners.
Coneixem també les residències sacerdotals en capellans que, malgrat que s'han jubilat, continuen amb una vida entregada i generosa. Així ens ho comenta el responsable de la residència sacerdotal de la Seu d'Urgell, mossèn Ignasi Navarri.
Són molt exemplars, perquè són sacerdots que passen de 75 anys, ja no diem 65, passen de 75 i encara són molt generosos amb ajudar. I, per tant, en tenen 79, en tenen 80, i són molt i molt generosos.
I en aquest número entrevistem Juan Ramon Laparra, membre del grup de recerca Theoscience, que ens ofereix una interessant reflexió sobre la intel·ligència artificial i el diàleg entre teologia i ciència.
La interpel·lació més enllà de la moral, la interpel·lació a la teologia, en diàleg amb les ciències, en un sentit una mica més teòric, es troba interpel·lada sobretot al nivell de la intel·ligència artificial forta, que és aquesta que planteja un escenari futur en el qual doncs, les màquines dominaran el món, o poden dominar el món, o col·laboraran amb els humans en aquesta visió. És un escenari que moltes vegades s'ha vist plantejat a allò que diria, anomenaríem la ciència-ficció.
No oblideu que podeu col·laborar amb nosaltres a través de les seccions Cartes al director i Notícies del lector, i que també ho podeu fer a través de les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram. Gràcies per la vostra atenció. Salutacions a Toni Huguet, al control tècnic, i de qui us ha parlat, Rosa Maria Gené. Ens retrobem la setmana vinent, si Déu vol.
Podeu comprar Catalunya Cristiana a liquiosc.cat, a la vostra parròquia, o fer-vos subscriptors a través de la nostra web catalunyacristiana.cat o del telèfon 93 409 28 10.
En la concepció relativista, dialogar significa posar la pròpia fe al mateix nivell que les conviccions dels altres, sense reconèixer, per principi, més veritat que la que s'atribueix a l'opinió dels altres.
Benet XVI.